què és ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvinguts a tots i totes, patinadores i patinadors! Comencem el programa 807! Avui tenim a dues convidades, dos professionals que treballen per ajudar, assessorar i orientar a les dones que estan travessant moments difícils en les seves relacions de parella. Aquest és, per desgràcia, un tema que apareix en els mitjans de comunicació quasi cada dia i mereix que fem una bona difusió.
Isaac González va dir: defensa la teva vida, lluita per la teva independència, busca la teva felicitat i aprèn a estimar-te. En aquestes encertades paraules, l'artista t'anima a tirar endavant i a triar sempre a tu mateixa.
Creu-vos en nosaltres perquè tot seguit us presentarem a les convidades. Abans ens presentarem als locutors que avui participem amb les dues entrevistes.
Soc en Josep, benvinguts al programa.
Jo sóc la Tere, alias Gotachan, miau!
Hola a todos, soy Óscar, encantado de estar hoy con vosotros.
Hola, soy la Susana, benvingudes i benvinguts.
I aprofitem per donar les gràcies a les emissores amigues que també emeten aquest programa en diferit, que són Ràdio Platja d'Aro, Ràdio 284 d'Hostalric, Ràdio Vilafant, Ràdio Salrà i Ràdio Sal, des de on fem el programa cada setmana en directe. I com sempre, també ens pots escoltar a Ens patina l'embrague quan i on vulguis, entrant a la web de la Fundació drissa.com. I allà trobareu l'enllaç directe del nostre canal de iVox. Si voleu, ens podeu enviar un correu electrònic a, preneu nota, enspatinalembrague@fundaciodrissa.com.
I avui tenim al programa Ens patina a la senyora Ariadna Fernández, treballadora social de tècnica d'acollida al CIAP, i a la senyora Kira Martín, psicòloga al mateix servei. Com esteu?
Hola.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Preparades per l'entrevista?
Preparadíssimes.
Preparades.
Molt bé. Aquí va la primera pregunta. Ens podeu resumir quines són les vostres, quines han sigut les vostres experiències laborals fins a arribar al CIAP?
Doncs mireu, jo soc la Kira, vaig estudiar psicologia i quan vaig acabar la carrera vaig especialitzar-me precisament doncs, en salut mental comunitària. Els meus primers anys van ser treballant al Santa Caterina, a la llar residència, també vaig treballar el que era abans la Fundació Tutelar, que ara es diu Suport. I llavors la vida em va fer un canvi i vaig entrar a treballar doncs, al món de les violències masclistes, precisament al CIAT, a l'Ajuntament de Girona, també als serveis socials de Girona, i des d'aquí doncs, em vaig continuar formant en tot aquest àmbit, no?, de les violències masclistes, de les experiències traumàtiques i de l'acompanyament emocional a les persones que estan patint aquestes violències.
Molt interessant.
Jo sóc l'Ariadna, jo sóc treballadora social, vaig acabar el 2016, diria, i bueno, havia fet també les pràctiques al Santa Caterina, i després ja vaig començar a treballar a l'Ajuntament de Girona, que té bueno, doncs, diferents serveis, tant especialitzats com bàsics. Vaig començar a serveis socials bàsics, i llavors ja vaig començar, bueno, vaig estar com poc temps aquí, vaig fer com una baixa, i després vaig anar a un servei especialitzat de dependència i gent gran. Vale, llavors allà sí que vaig estar com 2-3 anys i ara actualment estic en el CIAT, com has dit, com a tècnica d'acollida, vale, de gestió, i ara ja porto com uns 2 anys i mig, més o menys aproximat.
Molt bé, pues felicidades por toda esta formación que tenéis. I, ¿qué significan las letras de la sigla SIAT, i en què consiste este servei?
Vale, aquest servei és un servei municipal públic de l'Ajuntament de Girona, com hem dit, i les sigles són Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Vale, bueno, la qual cosa ja ho diu el nom, però podem atendre doncs, a totes les dones que viuen a la ciutat de Girona, val? Per qualsevol tipus de consulta, d'aspecte relacionat amb la seva vida.
Sí.
Vale. Ara, Susana, bon dia.
Ens podeu presentar l'equip de professionals que treballen al SIAT i en quines funcions desenvolupen?
Sí, doncs mireu, al SIAT som 6 treballadores. Tenim, bueno, nosaltres ja ens hem presentat, l'Ariadna i la Kira. L'Ariadna fa les primeres visites quan arriba una dona. Bueno, amb la primera persona que parla és amb la Mònica, que és la nostra administrativa, que és qui gestiona el tema de les agendes, qui ens passa els casos. I llavors fan la primera visita amb l'Ariadna i ella escolta la demanda de la dona, veu què és el que li passa, què l'angoixa, què necessita, i a partir d'aquí decideix cap on ha de derivar. De vegades no correspon al nostre servei amb la demanda de la dona i la derivem doncs, a un altre servei. Si es detecta que hi ha una situació de violència masclista o que la dona necessita un assessorament legal i jurídic, doncs es pot derivar a l'Eva. L'Eva és la nostra advocada del servei, vale? I fa tot l'acompanyament jurídic i legal a les dones. I si la dona fa demanda d'atenció psicològica, llavors els deriva als 3 psicòlegs que som, la Teresa, en Miquel o jo. En Miquel també fa tasques de coordinador, és el coordinador del servei i també atén a les dones. I jo, a part d'atendre les dones, també faig una tasca com molt més concreta que té a veure amb atendre els nens i nenes, en algunes ocasions, d'aquestes dones, que també són víctimes de la violència viscuda. Sí?
Clar, perquè són petits, però tot i així són els més a vegades vulnerables.
Exacte. Són víctimes directes d'aquests maltractaments, també.
I quins són els serveis i accions que s'activen quan es detecta un maltractament de la dona en cop han vingut al SIAT?
Clar, o sigui, com bé ha explicat la meva companya, la Kira, quan jo faig l'acollida valoro una mica la situació. Llavors és una mica en funció de les seves necessitats, no? De la situació en la que estigui doncs, vivint, no? Actualment o en el passat. Mirem aviam, doncs, també a partir de la dona el que vol, quins serveis, no? Doncs pot adherir-se. Des del propi servei, és el que m'ha explicat, pot, no? Doncs tenir com aquesta atenció psicològica o bé doncs, més un assessorament legal, una orientació, però llavors hi ha altres serveis, no? En el territori que podem doncs, vincular-les o ens podem coordinar. Algun d'ells doncs, seria serveis socials bàsics, hi ha el grup d'atenció a la víctima de Mossos, també de la policia local, o sigui, els cossos de seguretat, tot el tema de salut, no? Des del CAP, des d'urgències, de l'hospital, bueno, no? són diferents serveis que tenim com a la zona, des, per exemple, també, que és important comentar-ho, des de jutjats hi ha un grup també, de, bueno, es diu l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, que fan acompanyament, no? a víctimes quan tenen un judici, quan entren com en el món més judicial, que és complicat, no? I bueno, serien una mica com els serveis així en general, que podríem... També des del propi servei tenim, bueno, podem com tramitar o sol·licitar un dispositiu que es diu Atempro, que això també és important saber-ho. És com un dispositiu mòbil per dones que, bueno, qui el poden, diguéssim, sol·licitar són aquelles dones que no viuen ja amb la persona, no? I que han posat una denúncia, vale? I és una mica, doncs, Atempro és atenció i protecció. És com un mòbil que elles porten quan estan dins de casa i quan estan fora al carrer per sentir-se com més protegides si en algun moment donat, no, hi ha alguna situació de risc o senten malament o el que sigui, poden tocar el botó.
És com el botó que porten
com
a les
persones que pateixen. Sí, exacte. Seria...
Anava a dir-ho, sí,
sí,
és això.
És similar, similar. Sí, sí, seria similar. Uh-huh. Llavors també ho tramitem, diguéssim, des del SIAT.
Una pregunta, Ariadna. Jo també m'he quedat un poco con la duda de... Si hacéis en alguna ocasión el acompañamiento a alguna persona que, por ejemplo, necesite en esos momentos ir acompañada para hacer cualquier gestión.
Vale, sí, es interesante la pregunta. porque sí que hay como la necesidad, ¿no? A veces nos encontramos que, bueno, sería muy oportuno, ¿no? Por ejemplo, tener una figura que pudiera acompañarlas, ¿no? Un integrador social o, bueno, cualquier profesional en las gestiones como cotidianas o del día a día. En alguna ocasión yo como trabajadora social lo he hecho, pero como muy puntualmente, no es algo que esté como muy establecido, pero por ejemplo, pues, ¿no? Acompañamientos en el SEPE o en alguna gestión que a lo mejor les puede resultar, ¿no? Bueno, más complicada y que valoramos que sí, que el soporte pues será bueno, lo hemos hecho, pero no es algo que tengamos como habitual.
Pero bueno, podemos decir, sobre todo, desde luego, por ir a en estos momentos, en esos momentos, ir a preguntar cualquier duda o cualquier cosa, no hay que tener tampoco, ¿no? Ningún miedo ni...
No, no, y tanto, o sea, nosotros recibimos a todas las personas que puedan venir al servicio y sí que es verdad que no, si vienen sin hora, los podremos como orientar un poco, tal, le podremos dar hora presencial mejor, porque así también tienen como, ¿no? Garanticemos este espacio para que la persona pueda explicar un poco, ¿no? Su situación y ver realmente la ayuda que quizá quiere recibir y así, pero sí, sí, estamos abiertos y pueden venir en cualquier momento.
Y si las mujeres necesitan un acompañamiento muy concreto, por ejemplo, cuando van a denunciar, muchas mujeres tienen mucho miedo de ir a denunciar y les gustaría estar acompañadas, pues como en los Mossos hay el grupo de atención a la víctima, ya hay unos Mossos de Escuadra que están especializadas y que automáticamente cuando la mujer va a poner la denuncia y dice que es por violencia machista, esas Mossos bajan, bueno, asisten allí y acompañan a la mujer en todo ese proceso. E incluso se activa también el servicio de abogado gratuito para que mientras hacen la primera denuncia estén acompañadas por un abogado. Lo mismo en los juzgados, si en el día del juicio están asustadas, están angustiadas, quieren tener acompañamiento, se puede activar un servicio que es propio de los juzgados para que acompañen en todo este proceso, vayan explicándole a la mujer qué va a pasar, qué pueden esperar, qué no, etcétera. ¿Sí, Santén?
Sí, sí.
Perfectamente. Quin seria el perfil que més de persona que més demanda la vostra ajuda?
Doncs bona pregunta, sí, perquè hi ha com aquesta idea, no? Aquesta concepció de que hi ha un perfil determinat de dona que és víctima de violència masclista i això és un mite. No hi ha un perfil determinat. Qualsevol dona és susceptible a patir violència masclista i de fet el que ens trobem al nostre servei és que atenem, bueno, dones tremendament variades, no? Des de noies molt joves fins a dones de 70 i pico i fins a tot de 80 anys hem arribat a atendre. Sí, de procedències molt i molt diferents, no? De tots els països, de classes socials també molt diverses. Nosaltres hem atès, no? Metgesses, advocades, fins dones, doncs, que potser són dones migrades, que acaben d'arribar al país, que els costa molt parlar la llengua, que no tenen, que estan indocumentades, no? Llavors, és com que el ventall és molt i molt ampli.
Sí.
Després sí que és cert que hi ha alguns perfils que els costa més buscar ajuda, no? O demanar ajuda que d'altres, no? Per exemple, la comunitat xinesa, no? Que és una comunitat com molt, molt tancada i els hi costa moltíssim demanar ajuda, doncs tenim molts pocs casos. No vol dir que no pateixin violència, vol dir que no ens arriben tants de casos, però el perfil és molt i molt heterogeni, molt, molt variat.
Us trobeu, Ariadna, també menors d'edat?
Sí, nosaltres atenem a partir de, diguéssim, 16 anys. Vale. Però no és el gran volum de, diguéssim, de grup d'edat que tenem més. De fet, mira, la memòria de l'any passat, perquè sempre fem, no?, anualment una memòria en què recollim, doncs, no?, les diferents dades, les dones que han arribat, quantes dones hem atès, etc., de la procedència que són, les edats, llavors seria com un 2%, és molt poc realment, no?, que també és algo que ens podem plantejar, perquè no ens arriben, no?, també més noies com més adolescents o així.
Perquè sempre estem parlant d'un àmbit familiar. O sigui, l'especialitat vostra és aconsellament dins del masclisme a l'àmbit familiar.
Nosaltres...
Perquè, per exemple, professional també existeix.
Com? Perdona?
Professional.
Nosaltres tenem... No. O sigui, estem, diguéssim, especialitzats i treballem o intervenim en casos en què hi ha violència en l'àmbit de la parella, de l'exparella o vincle afectiu.
Vale.
Totes les altres violències, diguéssim, és des de, bueno, un altre servei.
Yeah.
Mm-hmm. Però, sí, òbviament, hi ha violències sí. masclistes en tots els àmbits, eh?
Totalment.
Mm. I la pregunta, contraris, que la gent jove... té molta informació sobre aquest servei? Aquest...
Doncs, sobre aquest servei o sobre
la violència? La problemàtica de la violència masclista.
Doncs sí que és cert que ara hi ha molta més informació, no? Sembla que és molt més mediàtic, les dones comencen a atrevir-se molt més a denunciar i aquesta informació arriba molt més al jovent. Però sí que és cert que el que trobem a la realitat és que, malgrat hi ha aquesta informació, no acaba d'estar integrada. Perquè al final les relacions afectives que veiem en els menors d'edat, en els adolescents i en els joves, continuen sent molt patriarcals, molt masclistes. No? Es ven un model relacional molt basat en la masculinitat dominant i una feminitat submisa, no? Que ha de ser com molt complaent amb els homes, i això encara es tradueix en el dia a dia, no? I en les relacions. Aquests mites de l'amor romàntic, no? De l'amor duele, ens hem d'entregar, això encara està molt i molt present malgrat la informació. No? Bueno, fixeu-vos al reggaeton. No sé, no? El contingut de les cançons i és una música que s'escolta moltíssim amb la gent jove i que el missatge que dona és tremendament masclista. Llavors, hi ha la informació, però és com que encara hi ha molta feina a fer perquè s'acabi d'integrar tot això. I aprofito, que no sé si és el moment d'explicar-ho o no, però aprofito que, parlàvem abans, que en molts casos també atenem els nens i les nenes que han patit aquesta violència, que són fills de les dones que ja atenem al servei. Sí. I alguns encara són molt petits, però en altres casos sí que veiem ja nois més adolescents, i és molt important treballar aquests models relacionals, perquè el que han viscut a les seves cases des que són petits amb els seus pares són relacions basades en la violència. Llavors és molt important treballar-ho perquè no es repeteixin patrons i perquè aquests nens i nenes el dia de demà no facin relacions abusives, no? Que no siguin ni víctimes ni agressores.
Per poder disposar dels recursos del CEAT, cal que les dones hagin patit alguna situació d'agressió física o psicològica, no? I hagin fet una denúncia?
No necessàriament, o sigui, nosaltres, com hem dit, el CEAT és per totes les dones, vale? Però sí que quan hi ha com el procés d'intervenció, de recuperació, no? quan es fa una atenció psicològica, sí que és necessari que hi hagi una situació de violència o hagi, no, hagut, hagin patit, però no necessàriament ha d'haver-hi una agressió física, vale? O una denúncia. No, de fet, normalment, no, quan una dona es troba en una situació així, hi ha tot l'entorn, no, tota la societat, hi ha aquesta pressió de denúncia. Potser nosaltres, no, en aquest sentit, no ens centrem tant en això, no? No posem aquesta pressió afegida, sinó que és com, bueno, pots tenir un espai en el que puguis parlar, puguis ser lliure, no? I a partir d'aquí, doncs, ja mirem, o sigui, no seria un requisit. No. Per poder-les atendre.
És important que ho sàpiga la gent.
Però mi pregunta va dirigida a les dues, però per exemple, Kira, te quería preguntar, cuando hablamos de violencia machista y hablamos de agresión psíquica, física y psicológica, una cosa también puede llevar a la otra, ¿no? Es decir, una agresión psicológica, física, puede conllevar problemas psicológicos y al revés, ¿no? Se pueden...
Sí, correcto. Mira, normalmente la violencia psicológica... ay, me he cambiado al castellà. Bueno, no pasa res, ¿no? La violencia psicológica sempre sol estar abans que les agressions físiques, ¿no? Tu imagina't, de bones a primeres, una persona que és la teva parella et fa una bufetada i diries, ostres, no? En canvi, si prèviament hi ha hagut tot un maltractament psicològic, no? De fer-te sentir que tot el que passa és culpa teva, que tu no ets vàlida, no? Hi ha hagut com aquest, aquest atac a l'autoestima, no? I a la valia personal, doncs després aquesta bufetada, amb aquesta bufetada serà molt difícil que tu puguis sortir d'aquesta relació, perquè ja hi ha hagut tota una prèvia que t'ha fet quedar-te atrapat. No? La violència és com una taranyina. Comença d'una manera molt sutil i cada cop es fa més gran, més gran, més gran. I clar, òbviament, les agressions físiques també tenen un impacte psicològic molt gran. Però la psicològica sempre ve abans, sempre està present abans. Hi ha altres tipus de violència, com per exemple la violència ambiental, que també fa molta por, que és... La violència ambiental seria rebotir coses, cops de porta, trencar coses, destruir objectes personals que per la dona són importants. Això amb també genera molta por.
També, no? Entraria
amenaçar amb les mascotes, amenaçar amb els nens.
Sí, sí.
Doncs una mica relacionada em sembla que té la següent pregunta i lliga una miqueta. És el fet d'identificar, no? aquestes maneres sutils de violència, no? Llavors la pregunta seria, com ajudeu a les dones, no? A que puguin identificar la violència masclista i valorar si cal deixar la relació o fer, i, per exemple, feu seguiment d'això? Com ajudeu a identificar?
Doncs tot això ho fem a través dels espais d'acompanyament psicològic, que poden ser molt breus o poden allargar-se molt en el temps. L'objectiu d'aquests espais, primer, és que la dona trobi un espai segur on poder explicar totes les seves vivències, tot el que li està passant, i llavors a poc a poc comencem a posar nom a el que li passa i a les seves emocions. Les ajudem a que puguin identificar aquestes violències, a vegades són molt clares i la pròpia dona les pot veure, i de vegades són molt i molt subtils i els hi cal una ajuda, no?, per identificar que això és violència. També els expliquem com funciona la violència, no? Hi ha un cicle, una cosa que es diu el cicle de la violència, no?, que són com uns patrons que són molt habituals, que s'acostumen a donar en les situacions de violència, i sobretot les ajudem a identificar les seves emocions, a protegir-se. Nosaltres mai li direm a una dona que s'ha de separar, que ha de denunciar, perquè si la dona no està preparada per fer-ho, el més possible és que deixi de venir al servei.
Ja.
I llavors ens ajuda. Marxa enrere i diu...
Exacte. És un procés que ha de fer ella mateixa, sí. I prendre la decisió, si no t'ajudaria més, no?
I per voluntat pròpia, no per influència, sinó perquè ella mateixa s'ha de donar del problema i ha de donar el pas per voluntat.
Exacte.
Suposo que en aquest sentit tu, Ariadna, ets, quan fas l'acollida, ja suposo que ja perceps, i segons els que explica la dona quan t'arriba, suposo que ja a poc a poc ets la primera persona. Exacte. De les que intueix ja...
De fet, o sigui, és com una mica, no, la meva funció també, no, de valorar, no, quina violència, no, hi ha, quin tipus de risc, no? Perquè al final la dona és el que parlàvem, ella potser no ho està identificant, no? però bueno, també tenim com, bueno, unes escales, no?, en què podem valorar el risc més objectivament.
Sí.
I sí, sí, seria una mica, no, d'entrada.
I a l'acollida, quan tu la fas, és un dubte que tinc, segons ella va explicant, tu també influeixes en plan de fer-li unes preguntes, en que faci una mena entre línies fer-li veure, però tu realment és conscient, o per exemple, i tu ets feliç, o sigui, ja fas com una mena de preguntes...
Jo el que intento, no, és, o no tinc un guió ni res, o sigui, és una mica, clar, al final atenem, no, a persones diferents i amb situacions diferents, llavors és una mica, no, en funció de cada dona, com la vegi també i com estigui emocionalment, no, perquè a vegades també és fer una mica de contenció, perquè ens arriben i, no, i potser està com molt malament, llavors potser tampoc cal entrar tant, però... Ai, podries repetir la pregunta? No?
La pregunta era més aviat, ja seria, quan tu fas les acollides, segur que perceps ja, segons explica.
Exacte, sí.
Què va necessitar, sí, quina és la situació.
Jo el que intento fer normalment és, no, les preguntes que faig a la dona, que ella mateixa, no, pugui donar una resposta que pugui ser com conscient de que allò que està vivint no és normal, no, que hi ha un patiment al darrere, però que ella pugui fer aquest treball, no, a base de les preguntes. O per exemple, no, el que comentava la Kira, el cicle de la violència, no, és en l'acollida, no, a vegades depèn, no, de cada dona, però una forma que ella pugui com també identificar, i si ella mateixa que digui, no, el que està vivint, jo els hi faig una mica, no, el cercle aquest viciós, tal, els, no, les fases, aviam si elles estan vivint això, no? I quan diuen, ostres, doncs sí, m'hi sento molt identificada, i elles mateixes, no, són les que ho estan fent com conscient.
Aquest sistema del SIAT només existeix a la ciutat de Girona o podem trobar en altres ciutats?
No, sí, sí, o sigui, existeix bueno, a tot Catalunya, no? Però, per exemple, nosaltres és un SIAT municipal, no? O sigui, n'hi ha de municipals o bé n'hi ha de comarcals. Vale? El nostre, per exemple, és de l'Ajuntament, però llavors aquí, bueno, el Gironès, hi ha el SIAT Gironès, que està ubicat a Salt, per exemple, i poden atendre, doncs, a dones de tota la comarca.
Vale. A ver, hay que decir que este servicio es totalmente gratuito. Y también, bueno, os quería hacer dos preguntas así muy, muy rápidas. En una pregunta, en la misma pregunta, para garantizar la privacidad de la dona, del seus fills, ¿tenéis mecanismos de confidencialidad? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿os encontráis con qué tipo de obstáculos os encontráis con más frecuencia? ¿Estigma, problemas con culturales o el idioma de la dona, per exemple?
Sí, nosaltres la privacitat, no?, o la protecció, diguéssim, de dades de la dona, ens regim amb la llei de protecció de dades. Llavors, sempre que una dona ve al nostre servei i ens hem de coordinar amb algun altre professional, amb algun altre servei, sempre és a partir de que la dona ens hagi donat el seu consentiment per fer-ho. Vale? O sigui, a partir d'aquí ja és confidencial tot i a través d'un consentiment. Llavors, dins de l'Ajuntament tenim un propi sistema en el que totes aquestes dades doncs, estan allà, és un programa, no?, específic, diguéssim, que només hi podem accedir com nosaltres. Això seria com una mica, no?, el que preguntaves per garantir aquesta privacitat, intimitat.
I respecte a l'altra pregunta que has fet sobre els obstacles que ens trobem amb més freqüència, no? Doncs mira, de cares a la intervenció directa amb la dona, doncs sí que és veritat que a vegades ens podem trobar-nos amb problemes d'idioma, no? Una persona no vinguda que parla poquet, o dificultats, no?, amb els horaris de la feina, no? Dones que treballen moltíssimes hores, que tenen càrregues familiars que els hi costa venir. Aquests són els obstacles relacionats amb la dona, però per mi, no? I crec que per tu també, Ariadna, el gran obstacle que ens trobem amb la feina que fem és el propi sistema. O sigui, vivim en una societat que és masclista i que és patriarcal. Tenim un sistema judicial que, malgrat a poc van haver-hi unes lleis molt més específiques per protegir les dones, continua sent un sistema molt masclista. Llavors, ens trobem que, per exemple, els casos de violència psicològica són molt difícils de que a nivell de justícia procedeixin, perquè costen molt de demostrar, no? I bueno, doncs, trobem dones en unes situacions molt dures, amb molt de patiment i amb moltes dificultats perquè hi hagi un reconeixement de la justícia, amb tot el que això implica, no? Doncs que potser la dona s'ha separat, ha posat una denúncia, aquesta denúncia no ha procedit i aquests fills en comú que també estan patint, doncs acaben amb una guarda compartida i han de passar mitja setmana amb un pare que és un pare agressor, que és un pare que no té una bona cura d'aquests nens, no? I gestionar tot això en un sistema que encara té molt poca visió de lo que és el masclisme i de com funciona la violència és per nosaltres, no?, el que se'ns fa més difícil.
Bueno, de fet, no? La violència és un problema estructural, no? Fins que no canvi com el sistema judicial i tot, el social, de valors, l'educació, no? També és una gran... O sigui, al final, quan ens socialitzem, és una socialització diferencial de si ets home o dona, no? Si ja partim d'aquesta base i l'educació no canvia, no? La família no canvia, tal. Els mitjans de comunicació, el que parlàvem, cançons, pel·lícules, anuncis, no? Si tot això no canvia, és molt difícil, no?, que podem com deconstruir amb aquests... Pues, l'amor romàntic, aquests ideals, aquests mandats de gènere que tenim tan, no?, inculcats al final.
Bueno, ¿qué podemos hacer la sociedad? ¿Qué podemos hacer para romper estas barreras del estigma, para ayudar a estas personas también que forman parte de una cultura diferente y que también se tienen que adaptar y que pueden incluso integrar que como normalidad una cosa que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ello?
Bueno, pues mira, per mi una de les coses més importants que crec que tots i totes podem fer i que encara ens costa molt com a societat és entendre que la violència masclista i el masclisme no és un problema privat. No és com, bueno, esa pareja tiene problemas en su casa, però és que dentro de... No, aquella frase de toda la vida de los platos sucios se limpian en casa, no? O algo així diu la frase. Sí. No, la violència no és un problema d'una parella dintre d'una casa. La violència contra les dones és un problema de tots i totes nosaltres. Llavors, no mirem cap a una altra banda, no? Hem de poder... dir-ho a l'ICLAR i posar-ho sobre la taula i si veiem una agressió no dic necessàriament que s'hagi de, no?, que tu hagis de fer alguna cosa, però poder trucar a la policia, no? si tenim una coneguda que està patint violència, sobretot acompanyar-la emocionalment, no qüestionar-la, no jutjar-la, no? Aquestes frases de, bueno, pues es que, clar, estàs aguantando porque quieres, no? Estic aguantant perquè no sé com sortir d'aquí, perquè tinc molta por, perquè em sento molt poca cosa i no sé què fer, no? Llavors, estar allà, sapiguent que potser aquesta dona trigarà molts anys a separar-se. És molt difícil quan estimes algú proper i saps que està vivint això i veus que no es separa, venen ganes de dir-li, prou, marxa d'aquí. Però el que farà això és que la dona s'allunyi i s'aïlli cada vegada més, no? Perquè sentirà que no està preparada. Llavors jo crec que el que més podem fer és això, és estar present i acompanyar i no tolerar els masclismes, no? Que a vegades, no? Pues, bromes masclistes, no? A vegades sí, molt greus o comentaris, doncs ostres, que podem dir, això ja no, no? Això ja no toca.
I creieu que les noves generacions estan conscienciades o informades sobre la violència masclista?
O sigui, ells tenen, no, tota aquesta informació, és el que parlàvem, no? I també a través, o sigui, jo crec que hi ha hagut com, no, un pas endavant en el sentit de que ara es parla més, no? Es pot com fer més visible, vale? Inclús també a través de les xarxes socials, no? S'ha aprofitat també a vegades, no? En aquest sentit, llavors és com algo positiu, però clar, al final els models segueixen sent els mateixos, és el que parlàvem, no? Que hauríem de canviar com moltes coses de base, perquè sí, realment, no? Ells tenen com la informació, però aquests patrons es segueixen com perpetuant, reproduint en les seves relacions sexoafectives.
Jo pensava que havia canviat bastant això, que ja no es feien diferències entre la gent jove, entre home i dona.
Encara tenim camí. Exacte. Sí que és cert que hi ha més consciència, sí, sobretot sí. Es parla més, es denuncia més, no? Que dius, sembla que hagi augmentat. Jo crec que la violència no ha augmentat.
No.
Crec que es visibilitza més. Abans les dones callaven i ara denuncien, ho expliquen, no? Però sí, encara tenim anys i anys per endavant.
Però...
Jo una que em venia cap aquí a la ràdio en el cotxe he sentit una notícia que m'ha semblat terrible, esfereïdora, que és que han augmentat els delictes sexuals de menors un 60%. Això és real?
Jo crec que a nivell de violència sexual estem en un punt molt i molt crític. Sí, sí. Bueno, jo crec que hi ha encara molts problemes de... en educació sexual, no?
Exacte, no hi ha tampoc alternatives, no? O sigui, com aprenen, no, els adolescents a base de la pornografia, però perquè tampoc hi ha un altre, no? O sigui, potser hauria d'anar cap aquí, no? Les polítiques públiques, bueno, no sé,
però jo creia altres... que antes de la pandèmia íbamos por el buen camino de que incluso se había de alguna manera integrado la educación sexual en los colegios, en las clases.
Bueno, sí que es verdad que cada vez se habla más, pero son una mica lo que en diem com bolets, no? Un dia a l'any es fa un taller al cole sobre sexualitat.
Que segueix sent el mateix que fèiem nosaltres, no? Potser probablement quan érem petits, vull dir...
Però si hi ha aquest taller, potser n'hi ha dos, potser n'hi ha tres, però mentrestant hi ha uns programes de televisió que mostren la dona, no, supersexualitzada, els homes que dominen, hi ha una pornografia que és superaccessible des de ben petits, perquè avui els nens tenen el mòbil a la mà des que tenen 4 anys, no?
Molt llavors... perversa i molt perillosa, no? I que la dona en allà té un paper de submissió total, no? Llavors, clar...
Llavors...
Diana.
No, llavors que clar que en aquest sentit sí que hi ha molta feina a recórrer i jo crec que sí que estem en un punt molt, molt perillós en quant a tema de delictes sexuals, sí.
I creieu, realitzeu algun tipus de formació o sensibilització a la comunitat i per donar a conèixer el vostre servei?
Sí, o sigui, nosaltres normalment, bueno, de fet els CIATs es van crear per això, no? Per fer una conscienciació social, per prevenció, sensibilització, llavors fem cosetes, vale? Sí que ho fem com que també, bueno, tenim, no, l'agenda com molt apretada, treballem conjuntament molt amb igualtat, vale? Amb les tècniques d'igualtat, que elles també, doncs, bueno, no, ho fem com coordinadament. Sempre petició, no, d'escoles o d'estudiants, no? Doncs sí que els hi oferim i fem entrevistes o el que necessitin. En aquest sentit, sí, potser que no, algo potser tan comunitari. No estem arribant de moment, ens encantaria i segurament doncs ja, no, ho farem, però de moment és el que estem fent.
Sí que és cert que el volum de dones i l'atenció individual a les dones ens absorbeix bastant. Llavors hi ha aquesta part més comunitària que se solen encarregar més des de la secció d'igualtat de l'Ajuntament de Girona, tota aquesta part de difusió, de sensibilització.
Com poden contactar amb vosaltres les dones que vulguin ampliar la informació que ens heu facilitat?
Mira, poden fer-ho a través del telèfon, el nostre telèfon que és el 972 22 24 78, i llavors també tenim un correu electrònic que és el SIAT, bueno, si volem el diem així ja, si ja no, si poden contactar el siat@ajgirona.cat, i llavors també poden venir presencialment, o sigui, i demanar hora. Aquestes serien com les vies per contactar-hi. No, nosaltres, o sigui, és un servei de l'Ajuntament, però estem en un altre servei que està al carrer Joan Reclà, número 16. Són uns baixos i està a prop del Parc del Migdia.
Sí, això és una cosa que no hem dit, però qualsevol dona pot accedir pel seu propi peu. També moltes vegades ens arriben dones derivades, no? Pues al metge de capçalera, veu que hi ha una situació de violència, els serveis socials, però si no, qualsevol dona doncs, pot fer una trucada i l'assessorarem i l'acompanyarem.
Hem de deixar aquí l'entrevista.
Moltes gràcies.
I fins aquí la primera part del programa d'avui amb les nostres convidades. Donaria per moltíssim.
Sí, realment sí.
Què tal les preguntes?
Molt bé.
Hi ha alguna cosa que volguéssiu afegir? Que diguis, això ens agradaria puntualitzar-ho, no ens ho han preguntat.
Jo respecte a aquesta informació que hem donat ara al final, afegiria la informació sobre l'Institut Català de les Dones, que té un telèfon que és gratuït i que funciona 365 dies l'any, 24 hores, i que a més tenen traductors en moltíssimes llengües. És un telèfon que qualsevol dona pot trucar, ja sigui perquè està en un moment de crisi absoluta, perquè vol denunciar i no sap com, perquè necessita parlar amb algú, perquè pel motiu que sigui relacionat amb la violència masclista, vale? És el 900 900 120, crec que és un recurs important.
I aquest és dels que no deixa rastre?
No deixa rastre.
No.
Perfecte.
I totalment gratuït.
Molt bé, doncs donem pas a la secció dels companys i companyes i tornem amb vosaltres d'aquí una estona per fer-vos unes preguntes més informals.
Gràcies.
Merci.
Ens patina l'embrague, el programa amb les millors patinades, per a petits i grans.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy us vol dedicar unes paraules en modo de despedida al cantant del grup Nazareth, que ens va deixar als 76 anys, amb cançons tan importants a la història del rock com Love Hard o Weary of Your Now. La data del seu últim adéu va ser el 6 d'abril de 2023. Aquest és un dels grups tan importants del principi dels 70, pioners de rock psicodèlico com van ser els Doors, The Who, Uriah Heep i altres d'aquests. Un grup que no és ni més ni menys important en la història del rock. I us vull dir això perquè va morir quasi sobre l'escenari, i és lo que nos define a los viejos rockeros, que morimos, que sempre estamos enfermos però nunca nos morimos. I us vull despedir amb un tema dels Nazareth, d'aquest últim que he dit com anglès especial, el Weary of Your Heart de Nazareth. Fins la pròxima, companys.
Hola, sóc Susana. Avui amb la meva sessió cercant els fostres a l'univers no parlarem del rànquing de la setmana dels signes del zodíac, sinó que parlaré, com que hi ha una crisi el dia 5 de maig, parlaré com afecta a cada signe. En els Àries, durant aquest esdeveniment astrològic haurà d'avaluar la responsabilitat i el compromís que té amb la seva economia, finances i recursos. Així mateix podrà acollir els fruits del seu esforç. Amb els Taure, aquesta crisi sorgirà una transformació emocional i personal. En aquest sentit, sentireu emocions molt poderoses i confuses, però no lluiteu contra elles i deixeu que el seu inconscient prengui les regnes. Bessons, aquest eclipsi lunar serà la resposta a aquestes respostes que porta buscant fa temps. Serà un període que portarà silenci al capdavant, però qual cosa és perfecta per fer introspecció i així es podrà descobrir allò que ha buscat. Cranc, aquesta lluna en el seu regent, si connecta durant aquest esdeveniment, aconseguirà que rellueixi al seu costat seductor i creatiu. A més, les portes s'obriran a noves històries d'amor i aventura. Leo, aquest event astronòmic li posarà fi a algunes de les seves actituds que li faran mal a vostè mateix. Per aquesta raó, haurà de posar límits, en especial amb persones que s'han atravessat amb la seva vida sense tenir cura. Verge, aquest eclipsi lunar li obrirà les portes que pensava que estaven tancades. És possible que se senti més comunicatiu del normal, el que li permetrà dir coses que fins ara està callant. Això pot ajudar a tancar ferides que porten temps obertes. Balança. Aquesta lluna li portarà benestar i estabilitat financera i per fi recollirà els fruits de l'esforç que li ha invertit fa mesos. Només queda confiar en que tot el que està per arribar serà bo. Escorpí. Aquest eclipsi lunar estarà en Escorpí, per lo que la lluna brillarà només per vostès i els donarà la llum que necessiten per lluir. Aquest serà el principi d'un llarg viatge que els portarà a lo que sempre han somiat. Només té que confiar en vostè i en el seu instint. Sagitari. Aquest període el posarà a prova i podrà demostrar del que està fet, encara que són moments complicats. Aquests entrebancs que se li presentaran només seran una mica forts. A més, si creu en vostè i supera aquests obstacles, serà la seva millor versió. Capricorn, aquesta crisi tancarà algunes oportunitats però obrirà nous camins. Seran grans desafiaments, però vostè sabrà que està preparat per enfrontar-los. Doncs tota la vida ha estat preparant-se per ell, per això. Aquari, aquest event astrològic li obrirà els ulls i en els següents dies tindrà la capacitat de veure el que està passant por desapercibit. Encara és important, doncs li ajudarà a prendre la decisió en un futur. Peixos, a l'eclipsi li donarà les ales que creia haver perdut. Es donarà compte que és una ànima lliure, creativa i plena d'amor per regalar. Podrà trencar totes les cadenes que li impedia ser vostè mateix i brillarà com la lluna plena. I fins aquí la meva sessió cercant respostes a l'univers. Soc la Susana. Fins aviat.
Hola, patinadores y patinadoras. Hoy más que ayer volvemos a celebrar un nuevo Día de la Madre. Soy Óscar y estoy encantado de saludarles. Siempre he tenido la sensación de experimentar una conexión muy intensa con mi madre, pues después de todo lo que ya se ha podido saber y demostrar sobre esta unión, también creo que hay una explicación mística o espiritual que hace que una vida que une una vida con otra ininterrumpidamente desde los albores de los tiempos. También se nos antojan por llegar los días más calurosos del año y un cambio sustancial en nuestros hábitos del día a día. Nos levantaremos con más ganas de disfrutar de largas mañanas soleadas y terminaremos con tardes y noches que invitan al ocio y a la diversión hasta altas horas de la madrugada. ¡Viva el verano de 2023! Como no puede ser de otra manera, el gran invitado de esta sección será, como siempre, un tema musical refrescante de la diva Tina Turner y su hit Simple the Best. Adeu.
Ens estem acostant al final del programa, però abans volem fer unes preguntes més personals, divertides, a les nostres convidades d'avui. La Ariadna Fernández, treballadora social i tècnica d'acollida al CIAT, i la Kira Martín, psicòloga al mateix servei. Esteu preparades, noies?
Sí.
Ai, ai, ai.
Ui. Mitja por.
No, sent ofensives. Vinga, la primera. De quina cosa us sentiu més orgulloses de vosaltres mateixes?
Ostres, són difícils, eh, aquestes preguntes.
Ja, ja.
Doncs... jo de la mare que sóc, perquè sóc mare. Ah, tinc un peque. Llavors estic molt orgullosa d'això. Mm-hmm. I de com ho estic portant, malgrat no dormo per les nits.
Doncs jo, orgullosa, clar, és que en veritat de moltes coses, eh? Doncs de ser una, no? Una, bueno, em considero bastant independent. I de ser també, doncs, una bona amiga, filla, germana. Bueno, bona, vull dir, no? Anar avançant una mica a mi mateixa, l'autocreixement. I sí, em sento orgullosa.
A ver, esta. ¿A qué renunciaríais en una isla desierta? ¿Al móvil o a internet? ¿Se entiende móvil sin internet?
Sí, a ver. Pero claro, entonces tendríamos internet sin móvil.
Sí, exacto.
Pues, hombre, yo me quedaría con el móvil, ¿no? Que al menos puedes guardar unas fotos. A lo mejor un día te pilla cobertura y puedes hacer una llamada. Renunciaría al internet.
Sí, sí. Potser sí, no ho sé. Sí, sí, va. Ho comprem.
Escolta'm, amb què sou un desastre?
Ui, jo haig de reconèixer que jo sóc molt desordenada, poc perfeccionista, diguéssim.
Jo sóc un desastre amb organitzar els àpats a casa meva. Mai me'n recordo de descongelar la carn, de portar el tàper... Sí.
Us identifiqueu més amb els gats o amb els gossos?
Gats, jo tinc dos gats.
Gats, totalment.
Ai. Sí? Per què?
Jo tota la vida he tingut gats.
Jo també, molt. I m'agrada molt, no? O sigui, doncs aquesta independència realment d'un gat, no? M'acosto quan jo vull, em toques quan jo vull i poca cosa més.
Jo també, benvingudes al club.
Sí.
Ja. Ho apunto també. Sí. A veure, crec que els gossos... Per ells nosaltres som els seus senyors, els gats som els seus súbdits.
No? Exacte.
Són molt independents.
I aquesta, bé, es farà passar una mica, potser, què feu per desconnectar, no? Un dia dur de treball?
A mi, per exemple, m'encanta el mar, no? Mar o llocs en què molt naturals, no? Doncs veure un paisatge, bueno, com buscar com aquesta, no? Una mica tranquil·litat, sentir aquesta pau i poder com escoltar-me, escoltar música, la música és com jo no podria concebre la vida sense música. Llavors seria una mica això, sí.
I tu, Kira?
A mi m'agrada molt el ioga, m'ajuda moltíssim com a gestionar les meves emocions, a desconnectar. Caminar, sortir a la natura també m'agrada molt. I oita, el Netflix al vespre també està molt bé, per desconnectar.
Os hemos preparado también una pregunta que no sé si os la han hecho alguna vez. ¿Qué personaje os gustó más de la película El silencio de los corderos? ¿Aníbal Lecter o Clarice?
¿Aníbal Lecter?
Yo no le
he visto. ¿No has visto El silencio de los corderos?
No.
¿Y por qué?
La verdad.
Bueno, és un personatge molt ben construït, no? Molt profund, molt dolent, però al final és un personatge, jo crec, com que se't queda gravat, no? És com que t'arriba. I a més és que l'actuaràs, clar.
Habíamos hecho una... Bueno, una apuesta, però... Había salido los dos, ¿no? Creo que... O Susana, ¿verdad?
Sí. Pero es que Anthony Hopkins es un actor...
Claro, es buenísimo. Sí,
claro.
Malgrat que interpreta un paper de persona molt dolenta, és que no t'oblides mai d'ell un cop has vist aquesta pel·lícula, oi que no?
Alguna pregunta que us voleu que us fem i que no us hem fet?
Ostres, no sé, és com que tenia zero expectatives de qui ens podíeu preguntar. Ah, sí. No sé, que vulgueu.
Mira, per exemple, jo sóc astròloga. A mi m'agradaria ser de tu, signe. Ah!
Bessons, Géminis.
Com jo. I tu?
Ah, sí?
Jo sóc Escorpí.
Escorpí. Oh.
Sí.
Molt bé.
Ariadna, i tu que no has respondit a la pregunta anterior?
La pel·lícula.
Sí, o un actor, per exemple, o algun personatge que te llame l'atenció.
En pel·lícules, En Johnny Depp. Molt típic, eh? Però sí, m'agraden els personatges que interpreten.
Muy bien.
Estimats i estimades radioients, hem... Ja estic.
Donem les gràcies a les nostres convidades per haver vingut, la Kira i l'Ariadna. Ens ha agradat molt que vinguéssiu al programa. De debò, moltíssimes gràcies a totes dues.
Moltes gràcies per convidar-nos.
I agraïm també tot l'equip radiofònic que fa possible aquest programa, les nostres ràdios amigues i, com no, vosaltres, radioients, que ens escolteu. Fins la propera.
Fins la propera patinada, que falta la frase del nostre programa, doncs patina. Som-hi, Susana.
La vida és curta. Somriu-li a qui plora. Ignora a qui et critica. I sigues feliç amb qui t'importa. De Marilyn Monroe. Doncs aquest món no canviarà a menys que estiguem disposades a canviar nosaltres mateixes. Dona el primer pas. Frigoreta Menchu.
I ara sí, tots plegats, companys i companyes... Patinadores i patinadors!